Notícies en xarxa. Edició vespre.
Interior anuncia mesures en 275 municipis de 20 comarques contra l'episodi persistent de calor extrema i les condicions adverses en cas d'incendi. Ita Fàbregas.
S'anuncien restriccions severes a 9 massissos tancats per onada de calor i alt risc d'incendi. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qualifica la situació d'extrema gravetat i extrem risc.
Donada aquesta situació, fem una crida a la responsabilitat, a la prudència, a la precaució, a la prevenció al conjunt de la ciutat davant d'aquesta situació d'extrema gravetat i d'extrem risc.
Laura Borràs acusa la Fiscalia de persecució política contra ella per la desproporció de les penes que li demana.
El Ministeri Fiscal li demana 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per haver presumptament fraccionat contractes a favor d'un amic quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs ha insistit en la seva innocència i en que no dimitirà com a presidenta del Parlament.
Algú podria pensar que el fet de que només es mantinguin 2 dels 4 delictes que fins ara han estat repetits fins a la sacietat en converteix en una mica menys culpable. I no. Em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això de que se m'acusa.
La jurista i professora Esther Jiménez Salinas és des d'aquest dijous la nova síndica de Greuges. Avui ha pres possessió en el càrrec en substitució de Rafael Ribó.
Jiménez Salinas ha aprofitat el seu discurs al Parlament per carregar contra l'actual sistema de justícia penal, que ha atillat d'obsolet i antiquat. De fet, s'ha referit a la presó com un reducte del passat.
Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de la sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortides pactades.
Aquesta tarda s'ha pogut reobrir les platges de Sitges tancades aquest migdia per la presència d'un tauró.
A primera hora del matí també s'han vist dues tintoreres a Vilanova i la Geltrú que han obligat a prohibir l'entrada a l'aigua als banyistes. Finalment, l'Ajuntament ha emès un comunicat afirmant que es tracta d'una espècie en principi no perillosa.
Canal Blau, Jordi Carrillo.
El primer albirament s'ha produït pels vols de les 9 del matí a la platja de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú. Un avís que ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir el bany durant una estona. Si es divisa una tintorera, el més prudent és marxar de la seva zona amb tranquil·litat, sense nedar de pressa, ja que mai atacaran cap nedador de forma directa.
Una de cada 3 pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català, una xifra important però lluny de la registrada fa uns anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana.
Són algunes de les dades que exposa l'informe sobre l'estat del cinema a casa nostra, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. Ho explica Joan Corbella, director de l'Observatori de la Producció Audiovisual.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys, estem vorejant el 30%.
I en esports, el Barça ha anunciat la renovació del davanter Ousmane Dembélé
fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà 2 temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb aquesta situació d'onada de calor amb valors de temperatura que avui dijous podran fregar els 41 graus a punts de ponent. En general, a la tarda serà ben assolellada amb el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot el sector oriental, i en aquests sectors és possible que fins i tot deixin anar algun ruixat que en qualsevol cas seria feble. Durant el vespre també podrien arribar alguns bancs de boira o núvols baixos a trams del litoral. El vent durant aquesta tarda bufarà de component sud, entre fluix i moderat, tot i que a l'interior encara hi poden haver algunes ratxes fortes. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà divendres, notícia, perquè continuarem sota els efectes d'aquesta onada de calor, però és que, a més, demà la temperatura encara puja més. La temperatura mínima aquesta nit a molts punts de l'interior no baixarà dels 20 graus, però és que no baixarà dels 25 a punts del litoral. La màxima puja, sobretot, al litoral i al prelitoral. A molts punts de ponent se podrien arribar als 40 o 41 graus. De manera puntual, es podrien fregar als 42. A l'interior, entre els 35 i els 40, però és que al litoral el termòmetre se situarà entre els 32 i els 36, amb un ambient dominat bàsicament pel sol. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora, en general, tenim força comoditat. La xarxa viària no està sent una tarda complicada. Si bé és cert que tenim encara algunes vies amb lentitud o amb aturades, cas de la C58 o de la C33, les dues encara entre Montcada i el Nus, d'entrada. Alguns punts també vies de la costa, que hi porten, com és el cas del final de l'autopista C32, tocant a la carretera de Blanes, o a la mateixa Nacional 2, a la zona de Tordera, en direcció al sud, així com en aquest cas a l'extrem sud, o a la meitat sud del país, a la Costa Daurada, a la C31, a l'altura de Cubelles. També la C60, en aquest cas Argentona, en direcció a Mataró, tocant a Mataró, però bàsicament és un quilòmetre. I pel que fa a les dues rondes, en sentit Besòs, sí que hi ha certa lentitud amb retencions a les dues, la de dalt entre Diagonal i Vallcarca, i la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot de moment. Bona tarda.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Uf, fa tanta xifugó a casa que fins i tot les activitats més senzilles se'm fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat. Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics. AMB. Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa.
Interior anuncia mesures en 275 municipis de 20 comarques contra l'episodi persistent de calor extrema i les condicions adverses en cas d'incendi. S'anuncien restriccions severes a 9 massissos tancats per onada de calor i alt risc d'incendi.
L'episodi d'extrema gravetat va començar dimarts d'aquesta setmana, 12 de juliol. Es preveuen màximes per sobre dels 40 graus i el que és més greu, per a la salut i risc d'incendis, mínims que superaran els 20 i humitats inferiors als 30% de dia i de nit. Interior ha activat la fase d'alerta dels plans Procicat i Infocat i també el pla Alfa 3, que comporta restriccions en 275 municipis de 20 comarques, entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, Terrassa i Sabadell, i 9 massissos: Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Montserrat i Sant Llorenç de Munt i l'Ubac.
Estem en plena onada de calor, que anirà a més i es preveu llarga i en risc d'incendi elevat. I per això el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat restriccions severes. Edgar Sapinyà.
Davant d'aquesta onada de calor persistent, la Generalitat ha anunciat l'activació del pla Alfa 3, que comporta restriccions en 275 municipis de 20 comarques. Escoltem Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Donada aquesta situació, fem una crida a la responsabilitat, a la prudència, a la precaució, a la prevenció al conjunt de la ciutadania davant d'aquesta situació d'extrema gravetat i d'extrem risc.
Se suspenen totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, així com les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. Es restringeixen les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives a l'entorn de les instal·lacions. Se suspèn l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, excepte la recollida de fruita i el conreu de la l'arròs. També se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i els seus vorals, inclosa la Sega de les Cunetes. Es limita la circulació i el transport motoritzat dins del bosc. Interior farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures o adoptar-ne d'altres.
I entre aquests municipis on hi ha restriccions a partir d'avui hi ha, com sentíem, Terrassa, on a partir d'aquesta mitjanit també es tanca el Parc Natural de Sant Llorenç. Canal Terrassa, Carme Contreras.
A partir d'aquesta mitjanit s'activa el Pla Alfa 3 de restricció d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç a causa de la previsió d'altes temperatures i l'alt risc d'incendi forestal per als propers dies. Així quedaran tancades totes les zones d'aparcament i es regularan els accessos així com les pistes forestals. Davant d'aquesta situació de perill i les restriccions de mobilitat, es demana a la ciutadania extremar les precaucions, mantenir-se informats de l'evolució de les condicions climàtiques i restringir les sortides als espais naturals. Si s'observa foc o fum, cal trucar al telèfon d'incidències 112. La Diputació de Barcelona té activat des del 21 de juny i fins l'1 de setembre el dispositiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals en col·laboració amb 275 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal i 9 federacions d'ADF del territori.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, dura reacció de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha acusat aquesta tarda la Fiscalia de persecució política contra ella per la desproporció de les penes. Tot plegat després que aquest matí s'hagi sabut que el Ministeri Fiscal li demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per haver presumptament fraccionat contractes a favor d'un amic quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs ha insistit en la seva innocència i en que no dimitirà com a presidenta del Parlament. Mont Carvajal.
Laura Borràs ha assegurat reiteradament que és innocent i que mai no ha comès cap delicte de cap mena, ni dels 4 que li imputaven ni dels 2 que la Fiscalia ha eliminat, que són malversació i frau.
Algú podria pensar que el fet de que només es mantinguin 2 dels 4 delictes que fins ara han estat repetits fins a la sacietat en converteix en una mica menys culpable. I no, em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això de que se m'acusa.
I ha afirmat que la contundència de la pena que li reclamen demostra precisament que es tracta d'una persecució política.
Potser és un bon moment per dir que aquesta desproporció, la desproporció de l'acusació que se'm fa, explica millor del que sembla que jo he intentat explicar al llarg d'aquest temps per què parlo de persecució política.
Borràs ha dit que no se sent interpel·lada per l'article 25.4 del reglament del Parlament i demana als socis independentistes que no siguin còmplices del que considera la seva condemna política.
L'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en l'euroordre contra Carles Puigdemont i ha conclòs que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però en la majoria dels casos coincideix amb les sentències que acaba emetent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La justícia europea donarà la raó a Llarena si finalment es segueix l'exposició feta per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu dictamen argumenta que Bèlgica no pot rebutjar l'entrega de Puigdemont en base al risc de vulneració del dret. També rebutja que un estat membre supervisi la competència de l'autoritat judicial que presenta l'euroordre, ja que això vulnera el principi d'autonomia processal i reconeixement mutu. Són dos dels elements que el jutge Llarena va demanar aclarir per tenir clar l'abast de les euroordres. El pronunciament de l'advocat general no és vinculant, però el seu dictamen habitualment coincideix amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió, que s'haurà de pronunciar properament sobre les euroordres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La jurista i professora Esther Jiménez Salinas és des d'aquest dijous la nova síndica de Greuges. Avui ha pres possessió en el càrrec en substitució de Rafael Ribó.
La presa de possessió ha tingut lloc al Parlament en presència de la presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs. I Jiménez Salinas ha aprofitat el seu discurs inaugural per carregar contra l'actual sistema de justícia penal, que ha titllat d'obsolet i antiquat. De fet, s'ha referit a la presó com un reducte del passat.
Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortida pactades. Quan ho dic i ho repeteixo, em diuen que sóc ingènua. No ho sóc. El que tinc confiança en el diàleg, en el pacte i en poder fer les coses. I crec que la justícia és sempre i sobretot la penal l'últim recurs.
En aquest sentit, ha apuntat que la societat necessita models penals menys repressors i ha afirmat que cal apostar per mesures penitenciàries com els tractaments en llibertat, els centres de dia i el control telemàtic del condemnat. Esther Jiménez Salina és la primera dona que ocupa aquest càrrec.
I un apunt d'última hora, en plana internacional, el primer ministre italià Mario Draghi acaba d'anunciar la seva dimissió després que el moviment 5 estrelles hagi marxat en una moció de confiança al govern al Senat. Draghi diu que s'ha perdut la majoria que sosté en el govern.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. A casa nostra aquesta tarda s'ha pogut reobrir les platges de Sitges, tancada la platja aquesta de Sitges, tancada aquest migdia per la presència d'un tauró. A primera hora del matí també s'han vist dues tintoreres a Vilanova i la Geltrú, que han obligat a prohibir l'entrada a l'aigua als banyistes. Finalment, l'Ajuntament ha emès un comunicat afirmant que es tracta d'una espècie en principi no perillosa. Canal Blau, Jordi Carrillo.
Dues tintoreres han encès totes les alarmes avui al Garraf. El primer albirament s'ha produït pels vols de les 9 del matí a la platja de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú. Un avís que ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir el bany durant una estona. Una situació que s'ha produït quan encara no s'havia iniciat el servei de socorrisme i que ha obligat a intervenir primer a la policia local, que ha fet sortir els banyistes de l'aigua. Ja amb el servei de socorrisme en marxa, s'ha organitzat un dispositiu de vigilància amb motos d'aigua per les zones de les platges de Sant Gervasi i Ribes Roges. Els taurons, però, no han tornat a aparèixer i passada una estona, les platges de Vilanova han pogut recuperar la seva dinàmica habitual amb bandera verda. A migdia, però, un dels esquals ha tornat a ser albirat en aigües de Sitges, el que ha obligat també a desallotjar la platja de banyistes. Les tintoreres són uns taurons mitjans freqüents al Mediterrani. Són animals curiosos. Si es divisa una tintorera, el més prudent és marxar de la seva zona amb tranquil·litat, sense nedar de pressa, ja que mai atacaran cap nedador de forma directa.
També més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de Barcelona després que una sentència la declarés il·legal el març passat.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al tribunal que executés provisionalment la sentència que anul·lava l'ordenança. L'Ajuntament, la Generalitat i l'AMB es van oposar a l'execució provisional de la sentència, que hauria deixat sense efecte la zona de baixes emissions immediatament. La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha conclòs que la legislació i la jurisprudència impedeixen executar provisionalment la sentència i, per tant, la zona de baixes emissions segueix en vigor.
Més qüestions. El Departament d'Interior instal·larà més de 500.000 de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona. Uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i fuita de substàncies. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis del Pla Secta. Canal Reus, Raül Rodríguez.
El Pla Secta, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, comptarà amb més de 500 nous sensors de substàncies químiques a partir del proper any. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després d'una reunió amb una trentena d'alcaldes i representants del territori per fer un seguiment del pla. Uns 140 sensors s'instal·laran al polígon nord i uns 380 al polígon sud. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
És la forma d'analitzar i de monitoritzar quins són les mancances, els elements de millora. Alhora també és un esclat d'informació, no? Perquè en la mesura que és un simulacre amb tota la ciutadania, doncs té un impacte al conjunt de la ciutadania, que és la més gran de les campanyes de comunicació que pots fer.
A partir del proper dilluns 18 de juliol es comencen a instal·lar les 5 noves sirenes, una a Tarragona, una a Constantí, una altra a Salou i dues més a Vilaseca. Les dues, que s'ubicaran a Reus i una altra a Salou, estan en procés d'adjudicació.
I a Barcelona, mig centenar de taxistes s'han concentrat aquest matí per demanar la destitució de la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè va ser advocada d'Uber quan Elite Taxi va portar la plataforma a la justícia europea el 2017. A més, aquest sindicat no descarta emprendre accions legals contra la companyia nord-americana per les amenaces i coaccions patides durant molts mesos. Jordi Casino.
La protesta convocada per les associacions catalanes de taxistes ha tingut lloc davant de la seu de la comissió al districte 22 Arroba i ha servit per visualitzar el seu malestar pel fet que Cani Fernández no s'hagi inhibit en l'expedient obert per l'Autoritat Catalana de la Competència contra Elite Taxi i Taxi Project, en el qual la comissió hi està convocada. Consideren que ho hauria de fer després que una investigació periodística hagi revelat que Uber va aprofitar les manifestacions dels taxistes per aparèixer com a víctima de violència i acostar-se a líders polítics. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Pensamos que está viciada, pensamos que puede haber incluso maletines, no lo sabemos, pero lo pensamos. Y bueno, yo creo que lo piensa todo el mundo, que ahora mismo la CNMC es el brazo armado de estas multinacionales que están acosando al movimiento de la vivienda, a los riders, a los taxistas, y todo es la misma mierda porque son todos los mismos fondos.
Durant la protesta, els taxistes que han aparcat els seus cotxes en un tram de la Diagonal, però que no han impedit el pas de la resta de vehicles, han llançat petards i milers de bitllets amb la fotografia de Fernández.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. El Departament de Justícia i la Fundació del Futbol Club Barcelona han presentat aquest dijous l'acord per fomentar la reinserció de presos a través de l'esport. L'acte s'ha convocat a la presó de Brians 1. Esplugues Televisió.
Aquest matí, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la Fundació Barça han presentat a Brians 1 l'acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Barça, posant especial atenció en les dones, ja que, segons la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, tenen menys recursos que els homes.
Per tant, no teniu sovint les mateixes oportunitats que tenen els homes, perquè els CMEs tenen més hores de pati, més hores d'equipaments, tenen més hores de tot. Vosaltres, en canvi, els CMEs, teniu doncs, una inferior oportunitat de poder dedicar-vos a cultivar el vostre futur.
L'acord consisteix a realitzar sessions esportives dins dels centres penitenciaris organitzades per un tècnic de la Fundació Barça. L'objectiu és potenciar les habilitats i les competències de cadascuna de les participants, empoderar-les i contribuir a que adquireixin habilitats socials per tal d'ajudar-les en la reinserció a la societat i al món laboral. El projecte inclou també la derivació de les internes a itineraris de formació professional i un acompanyament durant el procés de buscar feina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català, una xifra important, però lluny de la registrada fa uns anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Són algunes de les dades que exposa l'informe sobre l'estat del cinema a casa nostra, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. David Navarro.
L'informe fa una radiografia d'un sector fortament atomitzat, amb un 80% de productores involucrades en l'elaboració de només una pel·lícula, una constant a la majoria de països europeus. En total es van qualificar 81 títols, el que suposa el 30% del total d'Espanya. Segons el director de l'Observatori de la Producció Audiovisual, Joan Corbella, el major creixement de les produccions de la resta de l'Estat gràcies a, entre d'altres coses, els superiors incentius fiscals, ho explica.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys estem vorejant el 30%.
L'informe també es fixa en la situació de la dona al sector, estancada en xifres inferiors al 30% de directores, guionistes i productores executives. Tot plegat en el dia que se celebra la Festa d'Estiu del Cinema Català, on s'entregarà el 9è Premi Pepón Coromina al Cinema Girona de Barcelona per l'aposta de mantenir viva una sala de barri i la seva vinculació amb el món del film.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ha anunciat la renovació del davanter Ousmane Dembélé, que ha estat presentat juntament amb Joan Laporta en el dia d'avui fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça. Un Barça que es va estrenar ahir a la pretemporada contra la Unió Esportiva Olot, partit del centenari del club de la capital de la Garrotxa. Com es va viure aquest dia històric a terres gironines? Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Un dia gran el que es va viure a l'estadi municipal d'Olot amb la visita de tot un Barça, el Barça de Xavi, que començava a caminar des de la capital de la Garrotxa. A l'inici del partit, domini blaugrana, però alguna ocasió també per la Unió Esportiva Olot. abans que una passada de Ter Stegen acabés directament en el gol d'Aubameyang, un gol que va obrir el partit i que va permetre a l'Olot atacar amb un pal fins i tot de Carles Mas i amb un penal que va acabar transformant Eloi Amagat abans del descans. A la represa van entrar Ansu i Pedri i el Barça va dominar, però sense encert a davant de la porteria. En els últims minuts, el mateix Pedri va poder guanyar el partit, però es va topar en batalla. I amb Iñaki Peña i el pal es va topar Eric Vilanova, que per poc no posa la cirereta al pastís a un dia històric. L'entrenador de l'Olot, Màlix Mandiola, va acabar molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Yo creo que los chavales tienen mucho mérito, sí, la verdad que no es fácil. Esto, igual de fuera lo vemos, como no nos cansamos, pero...
Olot 1, Barça 1. Feia 40 anys que no s'enfrontaven aquests dos equips i aquest dimecres ho van fer davant de 3.300 persones.
Gràcies, Eduard Llinars, des de la televisió. Benjamin Lecomte és el nou porter de l'Espanyol. El francès de 31 anys arriba cedit pel Mónaco durant una temporada sense opció de compra. Lecomte encadena així una nova sessió, ja que fins ara havia actuat de porter suplent d'Oblak a l'Atlètic de Madrid, club en el que, per cert, mai va arribar a debutar. De l'Espanyol al Girona, Àlex Gallard deixa el Girona, que aquesta nova temporada jugarà a primera divisió, i Gallard s'incorporarà al Màlaga. El conjunt gironí i el futbolista han arribat a un acord per la rescisió de contracte. La Federació Espanyola de Futbol vol aconseguir conjuntament amb Portugal l'organització del Mundial de l'any 2030. L'organisme estatal ha comunicat els 15 estadis de l'estat que opten a ser seu de la competició en cas que la FIFA li doni l'organització a la candidatura ibèrica. Entre aquests 15 estadis destaca la presència del Camp Nou i també l'RCD Stadium, l'estadi de l'Espanyol que farien, per tant, arribar al Mundial a Catalunya. I un punt més, Rafa Márquez ja és oficialment nou entrenador del Barça Atlètic.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, el control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
La crisi dels 40 és un invent del sistema. Us ho dic jo, que encara em queden uns anys per arribar-hi. La rutina, les obligacions i la monotonia no són sempre males companyes, i això de la joventut també és molt relatiu. Fer anys vol dir consolidar-se, que acostuma a ser sinònim d'enfortir-se.
Que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer.
Tenint en compte que va néixer l'any 1981 i que des d'aleshores ha anat repetint cada any, em permetreu que parli del Festival Internacional de Música de Cervera com una cita més que consolidada. La 41a edició arriba per omplir de música a la capital de la Segarra del 16 al 25 de juliol. 10 dies, sense interrupció, de concerts de solistes, de cambra, de cobla, de banda, d'agrupacions corals i orquestres simfòniques. Propostes que combinen tradició i modernitat, que parlen de fantasies i reminiscències, propostes nocturnes, contemporànies i, sobretot, internacionals. Però això no és cap secret, ho diu el nom. Del 16 al 25 de juliol, 41è Festival Internacional de Música de Cervera. Tots els detalls al web catedracervera.cat.
¿Sabías que...?
¿Qué engreixa més, la síndria o el meló? La síndria i el meló són les fruites estrella de l'estiu. Totes dues tenen un alt contingut en aigua i aporten nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme. A l'hora de decantar-se per la síndria o el meló, es poden tenir en compte diversos aspectes, com les calories de cadascuna de les fruites per saber quin engreixa més. El primer que cal tenir en compte és que totes dues són fruites hipocalòriques, ja que la major part del seu contingut és aigua. La síndria aporta 30 calories per cada 100 grams i el meló 34. Per tant, l'aportació calòrica de la síndria és lleugerament inferior a la del meló.
Les vitamines no tenen cap paper predominant en l'augment de pes, almenys de manera directa, però poden resultar útil per saber quina d'aquestes fruites és més sana. El meló és el clar guanyador pel que fa a la vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, mentre que la síndria és més rica en àcid fòlic. Amb tota aquesta informació, podem concloure que totes dues són una opció excel·lent per hidratar-se i seguir una alimentació saludable i equilibrada durant els mesos d'estiu. Ara bé, per valorar quina d'aquestes fruites engreixa més, no cal tenir en compte únicament les calories de cadascuna. El meló té un gram més d'hidrats de carboni que la síndria i el doble de potassi. Què vol dir això? Doncs que el meló és també recomanat per perdre pes o eliminar líquids.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Interior anuncia mesures en 275 municipis de 20 comarques contra l'episodi persistent de calor extrema i les condicions adverses en cas d'incendi. Ita Fàbregas.
S'anuncien restriccions severes a 9 massissos tancats per onada de calor i alt risc d'incendi. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qualifica la situació d'extrema gravetat i extrem risc.
Donada aquesta situació, fem una crida a la responsabilitat, a la prudència, a la precaució, a la prevenció al conjunt de la ciutadania davant d'aquesta situació d'extrema gravetat i d'extrem risc.
Laura Borràs acusa la Fiscalia de persecució política contra ella per la desproporció de les penes que li demana.
El Ministeri Fiscal li demana 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per haver presumptament fraccionat contractes a favor d'un amic quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs ha insistit en la seva innocència i en que no dimitirà com a presidenta del Parlament.
Algú podria pensar que el fet de que només es mantinguin 2 dels 4 delictes que fins ara han estat repetits fins a la sacietat en converteix en una mica menys culpable. I no. Em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això de que se m'acusa.
La jurista i professora Esther Jiménez Salinas és des d'aquest dijous la nova síndica de Greuges. Avui ha pres possessió en el càrrec en substitució de Rafael Ribó.
Jiménez Salinas ha aprofitat el seu discurs al Parlament per carregar contra l'actual sistema de justícia penal, que ha titllat d'obsolet i antiquat. De fet, s'ha referit a la presó com un reducte del passat.
Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de la sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortida pactades.
Aquesta tarda s'ha pogut reobrir la platja de Sitges, tancada aquest migdia per la presència d'un tauró.
A primera hora del matí també s'han vist dues tintoreres a Vilanova i la Geltrú, que han obligat a prohibir l'entrada a l'aigua als banyistes. Finalment, l'Ajuntament ha emès un comunicat afirmant que es tracta d'una espècie en principi no perillosa.
Canal Blau, Jordi Carrillo.
El primer albirament s'ha produït pels vols de les 9 del matí a la platja de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú. Un avís que ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir el bany durant una estona. Si es divís una tintorera, el més prudent és marxar de la seva zona amb tranquil·litat, sense nedar de pressa, ja que mai atacaran cap nedador de forma directa.
Una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català, una xifra important, però lluny de la registrada fa uns anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana.
Són algunes de les dades que es posa l'informe sobre l'estat del cinema a casa nostra, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. Ho explica Joan Corbella, director de l'Observatori de la Producció Audiovisual.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys, estem vorejant el 30%.
I en esports, el Barça ha anunciat la renovació del davanter Ousmane Dembélé
fins al 30 de juny del 2024. D'aquesta manera, l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb aquesta onada de calor, Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb aquesta situació d'onada de calor amb valors de temperatura que avui dijous podran fregar els 41 graus a punts de Ponent. En general, la tarda serà ben assolellada amb el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu. Sobretot el sector oriental, i en aquests sectors és possible que fins i tot deixin anar algun ruixat que en qualsevol cas seria feble. Durant el vespre també podrien arribar alguns bancs de boira o núvols baixos a trams del litoral. El vent durant aquesta tarda bufarà de component sud, entre fluix i moderat, tot i que a l'interior encara hi poden haver algunes ratxes fortes. El mar es mantindrà en règim de marejol. Demà divendres, notícia, perquè continuarem sota els efectes d'aquesta onada de calor, però és que, a més, demà la temperatura encara puja més. La temperatura mínima aquesta nit a molts punts de l'interior no baixarà dels 20 graus, però és que no baixarà dels 25 a punts del litoral. La màxima puja, sobretot el litoral i el prelitoral. A molts punts de Ponent se podrien arribar als 40 o 41 graus. De manera puntual, es podrien fregar als 42. A l'interior, entre els 35 i els 40, però és que al litoral el termòmetre se situarà entre els 32 i els 36, amb un ambient dominat bàsicament pel sol. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs circulació força fluida en general a la xarxa viària. Queden alguns punts amb intensitat, amb trànsit una mica més intens, via sobretot a la costa, com és la Nacional 2, en el cas de l'extrem nord, com és la C31, en el cas de l'extrem sud. Però vaja, com dèiem, són punts d'intensitat. On trobarem encara alguna aturada és a les dues rondes de Barcelona, a la litoral, en aquest cas s'han sentit Besòs, entre la zona del Fòrum i fins a Bon Pastor, en aquesta direcció. Més puntualment, en sentit Llobregat, a l'altura de Prim, Barceloneta, i en sentit Besòs, zona franca, Montjuïc. I en el cas de la ronda de dalt, queda lentitud, alguna aturada, entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa.
Interior anuncia mesures en 275 municipis de 20 comarques contra l'episodi persistent de calor extrema i les condicions adverses en cas d'incendi. S'anuncien restriccions severes a 9 massissos tancats per onada de calor i alt risc d'incendi.
L'episodi d'extrema gravetat va començar dimarts d'aquesta setmana, 12 de juliol. Es preveuen màximes per sobre dels 40 graus. I el que és més greu per la risc salut i el risc d'incendis són els mínims que superaran els 20 i humitats inferiors als 30% de dia i de nit. Interior ha activat la fase d'alerta dels plans Procicat i Infocat i també el pla Alfa 3, que comporta restriccions en 275 municipis de 20 comarques, entre els quals hi ha Barcelona, Badalona, Terrassa i Sabadell, i nou massissos, Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
Estem en plena onada de calor, que anirà més i es preveu llarga i en risc d'incendi elevat. I per això el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat restriccions severes. Edgar Sapinyà.
Davant d'aquesta onada de calor persistent, la Generalitat ha anunciat l'activació del pla Alfa 3, que comporta restriccions en 275 municipis de 20 comarques. Escoltem Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Donada aquesta situació, fem una crida a la responsabilitat, a la prudència, a la precaució, a la prevenció al conjunt de la ciutadania davant d'aquesta situació d'extrema gravetat i d'extrem risc.
Se suspenen totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, així com les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. Es restringeixen les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives a l'entorn de les instal·lacions. Se suspèn l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, excepte la recollida de fruita i el conreu de l'arròs. També se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i els seus vorals, inclosa la Sega de les Cunetes. Es limita la circulació i el transport motoritzat dins del bosc. Interior farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures o adoptar-ne d'altres.
I entre aquests municipis on hi ha restriccions a partir d'avui hi ha, com sentíem, Terrassa, on a partir d'aquesta mitjanit es tanca el Parc Natural de Sant Llorenç. Canal Terrassa, Carme Contreras.
A partir d'aquesta mitjanit s'activa el Pla Alfa 3 de restricció d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç a causa de la previsió d'altes temperatures i l'alt risc d'incendi forestal per als propers dies. Així quedaran tancades totes les zones d'aparcament i es regularan els accessos així com les pistes forestals. Davant d'aquesta situació de perill i les restriccions de mobilitat, es demana a la ciutadania extremar les precaucions, mantenir-se informats de l'evolució de les condicions climàtiques i restringir les sortides als espais naturals. Si s'observa foc o fum, cal trucar al telèfon d'incidències 112. La Diputació de Barcelona té activat des del 21 de juny i fins l'1 de setembre el dispositiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals en col·laboració amb 275 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal i 9 federacions d'ADF del territori.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, dura reacció de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha acusat aquesta tarda la Fiscalia de persecució política contra ella per la desproporció de les penes. Tot plegat després que aquest matí s'hagi sabut que el Ministeri Fiscal li demana 6 anys de presó, 21 més d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per haver presumptament fraccionat contractes a favor d'un amic quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs ha insistit en la seva innocència i en que no dimitirà com a presidenta del Parlament. Mont Carvajal.
Laura Borràs ha assegurat reiteradament que és innocent i que mai no ha comès cap delicte de cap mena, ni dels quatre que li imputaven ni dels dos que la Fiscalia ha eliminat, que són malversació i frau.
Algú podria pensar que el fet de que només es mantinguin dos dels quatre delictes que fins ara han estat repetits fins a la sacietat en converteix en una mica menys culpable. I no, em revolto i m'indigno perquè jo no sóc culpable d'això de que se m'acusa.
I ha afirmat que la contundència de la pena que li reclamen demostra precisament que es tracta d'una persecució política.
Potser és un bon moment per dir que aquesta desproporció, la desproporció de l'acusació que se'm fa, explica millor del que sembla que jo he intentat explicar al llarg d'aquest temps per què parlo de persecució política.
Borràs ha dit que no se sent interpel·lada per l'article 25.4 del reglament del Parlament i demana als socis independentistes que no siguin còmplices del que considera la seva condemna política.
Doncs encara parlant del procés, l'advocat general de la Unió Europea reconeix la competència del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en l'euroordre contra Carles Puigdemont i ha conclòs que Bèlgica no pot denegar l'entrega de l'expresident. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però en la majoria dels casos coincideix amb les sentències que acaba emetent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La justícia europea donarà la raó a Llarena si finalment segueix l'exposició feta per l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En el seu dictamen argumenta que Bèlgica no pot rebutjar l'entrega del Puigdemont en base al risc de vulneració del dret. També rebutja que un estat membre supervisi la competència de l'autoritat judicial que presenta l'euroordre, ja que això vulnera el principi d'autonomia processal i reconeixement mutu. Són dos dels elements que el jutge Llarena va demanar aclarir per tenir clar l'abast de les euroordres. El pronunciament de l'advocat general no és vinculant, però el seu dictamen habitualment coincideix amb les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió, que s'haurà de pronunciar properament sobre les euroordres.
Notícies en xarxa.
La jurista i professora Esther Jiménez Salinas és des d'aquest dijous la nova síndica de Greuges. Avui ha pres possessió en el càrrec en substitució de Rafael Ribó.
La presa de possessió ha tingut lloc al Parlament en presència de la presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs. I Jiménez Salinas ha aprofitat el seu discurs inaugural per carregar contra l'actual sistema de justícia penal, que ha titllat d'obsolet i antiquat. De fet, s'ha referit a la presó com un reducte del passat.
Per una banda, amb la modificació de determinats delictes, ho he dit moltes vegades, com el de sedició, adaptant-ho al context europeu, però també evitant la judicialització de molts conflictes que segurament tindrien sortida pactades. Quan ho dic i ho repeteixo, em diuen que sóc ingènua. No ho sóc. El que tinc confiança en el diàleg, en el pacte i en poder fer les coses. I crec que la justícia és sempre, i sobretot la penal, l'últim recurs.
En aquest sentit, ha apuntat que la societat necessita models penals menys repressors i ha afirmat que cal apostar per mesures penitenciàries com els tractaments en llibertat, els centres de dia i el control telemàtic del condemnat. Esther Jiménez Salinas és la primera dona que ocupa aquest càrrec.
Més qüestions. Aquesta tarda s'ha pogut reobrir la platja de Sitges, tancada aquest migdia per la presència d'un tauró. A primera hora del matí també s'han vist dues tintoreres a Vilanova i la Geltrú que han obligat a prohibir l'entrada a l'aigua als banyistes. Finalment, l'Ajuntament ha emès un comunicat afirmant que es tracta d'una espècie en principi no perillosa. Canal Blau, Jordi Carrillo.
Dues tintoreres han encès totes les alarmes avui al Garraf. El primer albirament s'ha produït pels vols de les 9 del matí a la platja de Sant Gervasi de Vilanova i la Geltrú. Un avís que ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir el bany durant una estona. Una situació que s'ha produït quan encara no s'havia iniciat el servei de socorrisme i que ha obligat a intervenir primer a la policia local, que ha fet sortir els banyistes de l'aigua. Ja amb el servei de socorrisme en marxa, s'ha organitzat un dispositiu de vigilància amb motos d'aigua per les zones de les platges de Sant Gervasi i Ribes Roges. Els taurons, però, no han tornat a aparèixer i passada una estona, les platges de Vilanova han pogut recuperar la seva dinàmica habitual amb bandera verda. A migdia, però, un dels esquals ha tornat a ser albirat en aigües de Sitges, el que ha obligat també a desallotjar la platja de banyistes. Les tintoreres són uns taurons mitjans freqüents al Mediterrani. Són animals curiosos. Si es divisa una tintorera, el més prudent és marxar de la seva zona amb tranquil·litat, sense nedar de pressa, ja que mai atacaran cap nedador de forma directa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja anul·lar provisionalment la zona de baixes emissions de Barcelona després que una sentència la declarés il·legal el març passat.
La plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries havia demanat al Tribunal que executés provisionalment la sentència que anul·lava l'ordenança. L'Ajuntament, la Generalitat i l'AMB es van oposar a l'execució provisional de la sentència que hauria deixat sense efecte la zona de baixes emissions immediatament. La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha conclòs que la legislació i la jurisprudència impedeixen executar provisionalment la sentència i, per tant, la zona de baixes emissions segueix en vigor.
Més qüestions. El Departament d'Interior instal·larà més de mig miler de nous sensors de substàncies químiques a l'entorn de les indústries del sector a Tarragona. Uns elements que crearan una barrera de detecció de núvols tòxics en cas d'accident i fuita de substàncies. El conseller Joan Ignasi Elena s'ha reunit amb els alcaldes dels 31 municipis del Pla Secta. Canal Reus, Raül Rodríguez.
El Pla Secta, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, comptarà amb més de 500 nous sensors de substàncies químiques a partir del proper any. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després d'una reunió amb una trentena d'alcaldes i representants del territori per fer un seguiment del pla. Uns 140 sensors s'instal·laran al polígon nord i uns 380 al polígon sud. Així ho ha detallat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
És la forma d'analitzar i de monitoritzar quins són les mancances, els elements de millora. Alhora també és un esclat d'informació, no? Perquè en la mesura que és un simulacre amb tota la ciutadania, doncs té un impacte al conjunt de la ciutadania, que és la més gran de les campanyes de comunicació que pots fer.
A partir del proper dilluns 18 de juliol es comencen a instal·lar les 5 noves sirenes, una a Tarragona, una a Constantí, una altra a Salou i dues més a Vilaseca. Les dues, que s'ubicaran a Reus i una altra a Salou, estan en procés d'adjudicació.
I encara més qüestions. Mig centenar de taxistes s'han concentrat aquest matí a Barcelona per demanar la destitució de la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè va ser advocada d'Uber quan Elite Taxi va portar la plataforma a la justícia europea el 2017. A més, aquest sindicat no descarta emprendre accions legals contra la companyia nord-americana per les amenaces i coaccions patides durant molts mesos. Jordi Casino.
La protesta convocada per les associacions catalanes de taxistes ha tingut lloc davant de la seu de la comissió al districte 22 arroba i ha servit per visualitzar el seu malestar pel fet que Cani Fernández no s'hagi inhibit en l'expedient obert per l'autoritat catalana de la competència contra Elite Taxi i Taxi Project, en el qual la comissió hi està convocada. Consideren que ho hauria de fer després que una investigació periodística hagi revelat que Uber va aprofitar les manifestacions dels taxistes per aparèixer com a víctima de violència i acostar-se a líders polítics. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
Pensamos que está viciada, pensamos que puede haber incluso maletines, no lo sabemos, pero lo pensamos, y bueno, yo creo que lo piensa todo el mundo, que ahora mismo la CNMC es el brazo armado de estas multinacionales que están acosando al movimiento de la vivienda, a los riders, a los taxistas, y todo es la misma mierda porque son todos los mismos fondos.
Durant la protesta, els taxistes que han aparcat els seus cotxes en un tram de la Diagonal, però que no han impedit el pas de la resta de vehicles, han llançat petards i milers de bitllets amb la fotografia de Fernández.
I encara un apunt abans de cultura, el Departament de Justícia i la Fundació del Futbol Club Barcelona han presentat aquest dijous l'acord per fomentar la reinserció de presos a través de l'esport. L'acte s'ha convocat a la presó de Brians 1, a Esplugues Televisió.
Aquest matí, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la Fundació Barça han presentat a Brians-U l'acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Barça, posant especial atenció en les dones, ja que, segons la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, tenen menys recursos que els homes.
Per tant, no teniu sovint les mateixes oportunitats que tenen els homes, perquè els CMEs tenen més hores de pati, més hores d'equipaments, tenen més hores de tot. Vosaltres, en canvi, els CMEs, teniu doncs, una inferior oportunitat de poder dedicar-vos a cultivar el vostre futur.
L'acord consisteix a realitzar sessions esportives dins dels centres penitenciaris organitzades per un tècnic de la Fundació Barça. L'objectiu és potenciar les habilitats i les competències de cadascuna de les participants, empoderar-les i contribuir a que adquireixin habilitats socials per tal d'ajudar-les en la reinserció a la societat i al món laboral. El projecte inclou també la derivació de les internes a itineraris de formació professional i un acompanyament durant el procés de buscar feina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, una de cada tres pel·lícules que es produeixen a Espanya té segell català, una xifra important, però lluny de la registrada fa uns anys, quan la meitat dels films eren de producció catalana. Són algunes de les dades que exposa l'informe sobre l'estat del cinema a casa nostra, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya. David Navarro.
L'informe fa una radiografia d'un sector fortament atomitzat, amb un 80% de productores involucrades en l'elaboració de només una pel·lícula, una constant a la majoria de països europeus. En total es van qualificar 81 títols, el que suposa el 30% del total d'Espanya. Segons el director de l'Observatori de la Producció Audiovisual, Joan Corbella, el major creixement de les produccions de la resta de l'Estat gràcies a, entre d'altres coses, els superiors incentius fiscals, ho explica.
Fa 12 anys estàvem en un any rècord amb 40 i pico per cent de participació catalana i ara estem, els últims anys, estem vorejant el 30%.
L'informe també es fixa en la situació de la dona al sector, estancada en xifres inferiors al 30% de directores, guionistes i productores executives. Tot plegat en el dia que se celebra la Festa d'Estiu del Cinema Català, on s'entregarà el 9è Premi Pepón Coromina al Cinema Girona de Barcelona per l'aposta de mantenir viva una sala de barri i la seva vinculació amb el món del film.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha anunciat en el dia d'avui la renovació del davanter Ousmane Dembélé fins al 30 de juny del 2024. Era un nom propi que volia tenir sí o sí el tècnic de Terrassa Xavi Hernández en el projecte de cara al nou curs. I d'aquesta manera l'extrem francès continuarà dues temporades més com a blaugrana per complir un total de 7 anys al Barça. Un Barça que, recordem, es va estrenar ahir a la pretemporada jugant el partit contra la Unió Esportiva Olot en el partit en el maig del centenari del Club de la Capital de la Garrotxa. Com es va viure aquest dia històric a Terres Gironines? Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Un dia gran el que es va viure a l'estadi municipal d'Olot amb la visita de tot un Barça. El Barça de Xavi, que començava a caminar des de la capital de la Garrotxa. A l'inici del partit, domini blaugrana, però alguna ocasió també per la Unió Esportiva Olot. Abans que una passada de Ter Stegen acabés directament en el gol d'Aubameyang, un gol que va obrir el partit i que va permetre a l'Olot atacar, amb un pal fins i tot de Carles Mas i amb un penal que va acabar transformant Eloi Amagat abans del descans. A la represa van entrar Ansu i Pedri i el Barça va dominar, però sense encert a davant de la porteria. En els últims minuts el mateix Pedri va poder guanyar el partit, però es va topar en batalla. I amb Iñaki Peña i el pal es va topar Eric Vilanova, que per poc no posa la cirereta al pastís a un dia històric. L'entrenador de l'Olot, Màlix Mandiola, va acabar molt satisfet amb el treball dels seus jugadors.
Yo creo que los chavales tienen mucho mérito. Sí, la verdad que no es fácil. Esto, igual de fuera lo vemos, como no nos cansamos, pero...
Olot 1, Barça 1. Feia 40 anys que no s'enfrontaven aquests dos equips i aquest dimecres ho van fer davant de 3.300 persones.
Gràcies, Eduard Llinàs, des d'Olot Televisió. Benjamin Lecompte. Lecompte ha estat presentat avui com a nou porter de l'Espanyol. El francès de 31 anys arriba cedit pel Mónaco durant una temporada sense opció de compra. Lecompte encadena així una nova sessió. Recordem que fins ara havia actuat de porter suplent d'Oblak a l'Atlètic de Madrid. Això sí, mai va arribar a debutar amb el conjunt matalasser. Encara primera divisió, el Girona ha fet oficial aquesta tarda que el club ha arribat a un acord amb Àlex Gallar, amb el futbolista de Terrassa, per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny del 2023. Encara tenia un any més. L'extrem agarenc tanca d'aquesta manera una etapa de 3 cursos vinculat al Girona, on va arribar a l'estiu del 2019 procedent de l'Osca a canvi d'un traspàs de gairebé 2 milions d'euros. A la primera federació, Néstor Querol s'ha acomiadat avui del Centre d'Esports Sabadell. Deixa el club per l'equinat reconeixent que ha estat l'entitat que més empremta li ha deixat després d'un fitxatge no consumat fa 5 anys. L'estiu següent sí que va aterrar definitivament a la nova Creu Alta. Des d'aleshores s'ha convertit en un estandard de l'atac arlequinat, suant la samarreta del Sabadell durant 4 temporades i més d'un centenar de partits en diferents categories. També en aquesta primera federació, Rafa Márquez és oficialment el nou entrenador del Barça Atlètic per a la nova temporada. El mexicà viurà la seva segona etapa al conjunt blaugrana després d'haver estat jugador del primer equip durant 7 temporades del 2003 al 2010. Com a futbolista va coincidir al Barça amb Xavi Hernández. Ara Rafa Márquez serà el tècnic del filial, mentre que el terrassenc és l'entrenador de la primera plantilla. En bàsquet destaquem que el Joventut de Badalona i Laura Piera han arribat a un acord per una temporada. La base seguirà defensant els colors de la penya a la Lliga Femenina Challenge. La jugadora de Sant Cugat del Vallès, recordem, va arribar el passat mes de novembre per fer un salt de qualitat a la plantilla i amb la seva energia defensiva va ajudar l'equip a assolir l'objectiu de seguir a la segona categoria del bàsquet estatal femení. I el Barça ja coneix el calendari de la fase regular per intentar conquerir l'Eurolliga masculina al curs vinent. La màxima competició continental començarà el dia 6 d'octubre i el sistema serà el mateix que els últims anys. El Barça s'estrenarà, debutarà contra l'Olympiacos.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, el control tècnic, Quita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
baby, just passing through.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Arrenca el Vallviva 2022, avui per cert, amb l'actuació de Sergio Dalma, entre d'altres. La finca Les Brides, a la Vall d'en Bas, acull doncs 3 dies de concerts amb finalitats solidàries. Anem doncs fins allà per veure quin és l'ambient a aquesta hora. Guillem Guardiola, des d'Olot FM, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Doncs sí, efectivament ens trobem aquí a la finca de Les Brides, a la Vall d'en Bas, el Festival Vallviva, que comença el seu recorregut avui i fins dissabte aquí a la Garrotxa en la seva segona edició. Enguany els beneficis aniran destinats a 3 fundacions solidàries que aposten per la investigació i compta amb uns grans caps de cartell. Podem trobar artistes coneguts tant a nivell estatal com internacional, com ara Stay Homas, Sergio Dalma, Rosalia o Toni Beiró, entre d'altres. També dic que és un festival que aposta també per talents locals, com ara amb actuacions d'Agnès Algaró o Gravo. Avui, precisament, el cap de cartell és Sergio Dalma, que actuarà a partir de 2:15 de la nit. Així, amb el taló de